S'acosta Corpus i arriba la Patum de Berga, una festa popular, amb orígens religiosos, que fa sortir al carrer milers de persones. Els berguedans s'entreguen de ple a la festa, una festa que ha anat evolucionant, però que no ha perdut l'essència popular, sobretot d'unió, de manifestació cultural, festiva, religiosa. En parlarem de tot plegat a la paraula d'avui, un programa centrat en la Patum de Berga, però que també tindrà altres continguts. Els repassem amb el Fermí Riu.
Us explicarem com va anar l'acte d'inauguració de les pintures de l'Església Parroquial de Tàrrega amb un concert de l'Escolania de Montserrat.
També que va donar de si la vetlla de joves al Miracle i la trobada de vida creixent a Montserrat.
Escoltarem la glossa d'avui del bisbe Xavier Novell, que es titula En què creiem?
I centrarem l'agenda d'avui en els actes de la Patum de Berga. Ens hi posem. Bon dia a tothom.
La Paraula, un programa del Bisbat de Solsona.
L'actuació de l'Escolania de Montserrat a Santa Maria de l'Alba de Tàrrega en motiu de la inauguració oficial de les pintures murals d'aquesta parròquia va omplir a vessar l'església. L'acte, presidit pel bisbe de Solsona Xavier Novell, va ser tot un èxit. Ens ho explica en detall el corresponsal a Tàrrega, Josep Castellà.
El capvespre del divendres 25 de maig es solemnitzà la inauguració oficial dels nous frescos pintats a les quatre voltes de la nau central de l'església parroquial de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega, obra del pintor local Josep Minguell i Cardenyes. Notable obra pictòrica d'uns 800 metres quadrats, una obra titulada Murals de llum. L'acte principal de la jornada consistí en un extraordinari concert a càrrec de l'Escolania de Montserrat, dirigida pel mestre Bernat Vivancos, amb l'acompanyament al piano i orgue de Vicenç Prunés. Obriren l'acte unes paraules del bisbe solsoní destacant: aquests grans murals, amb el llenguatge més antic i la força simbòlica d'un artista del segle XXI, situen a la parroquial de Santa Maria de l'Alba en el circuit de l'art religiós contemporani. També agraí als tres rectors, mossèn Josep Maria Sant Climents, mossèn Jordi Trilla i mossèn Josep Maria Vilaseca, per acollir, acompanyar i fer possible aquesta meravella. Va dir, junt amb ella passaran a la història d'aquesta parròquia i d'aquesta ciutat. Després, al llarg d'uns 90 minuts, les 600 persones complien a vessar el temple, procedents tant de la ciutat com de diverses comarques catalanes, gaudiren i aplaudiren el programa d'escollides peces d'autors com Besman, Pergolesi, Rossini, Fauré i Franck, en la primera part. A la segona s'escoltaren composicions de Schubert, Vivancos, també de Parr, Ruther, Bernstein i Lloyd Webber, i com a regal, la coneguda peça Marinada del mestre Pérez Moya. La sorpresa fou la interpretació de l'himne a la Verge de l'Alba, en homenatge de l'Escolania a la patrona targarina. L'emotiu concert acabà entonant-se el Virolai amb una estrofa dedicada a l'Alba. Els donatius recollits en aquesta audició, uns 3.000 euros, estan destinats íntegrament a benefici de l'obra de Càritas Parroquial de Tàrrega.
La Paraula, tota l'actualitat de l'Església i del Bisbat de Solsona a la ràdio.
Prop d'una quarantena de joves i també alguns adults es van aplegar el divendres 25 de maig al Santuari del Miracle, on es va viure una nova edició de la Vetlla de Pregària Jove. Ens n'informa Marc Trulls, que és delegat de joventut del Bisbat de Solsona.
Com en anys passats, un dels monjos de la comunitat de benedictins, aquest any va ser el pare Sabrià Piferrer, va conduir la pregària. La pregària va girar sobre l'Esperit Sant, a través d'un text de l'Evangeli de Sant Joan i un text del llibre dels Fets dels Apòstols, que posteriorment el pare Sabrià ens va fer comprendre i desvetllar diferents punts de reflexió. La vetlla també va comptar amb diversos cants en acabar la vetlla i va haver coca i xocolata per tothom. A més, prop d'una vintena de joves ens vam quedar als apartaments de les antigues celtes a veure el partit de la final de la Copa del Rei i després també ens hi vam quedar a dormir. L'endemà al matí, alguns joves més es van incorporar al grup, entre ells un grup d'escoltes de Solsona, que ens van acompanyar durant l'excursió del matí. L'excursió consistia en caminar des del Santuari del Miracle fins a Solsona, pel GR, que alhora és un tram del Camí dels Bons Homes. Durant la caminada hi van haver diferents punts de parada que vam aprofitar per fer uns petits exercicis de reflexió sobre els valors que cadascú té en la seva vida. Al migdia, un cop arribat a Solsona, vam fer una visita a la catedral. Allí també vam aprofitar per dinar i passar l'estona jugant i parlant fins a l'hora de despedir-nos i de retornar cadascú al seu poble. Abans de marxar, se'ls va informar de la ruta per Andorra que farem a l'estiu. Alguns d'ells ja estan animats a participar-hi.
La paraula.
El moviment de gent gran Vida Creixent del Bisbat de Solsona va participar a la trobada interdiocesana de Vida Creixent, que es va fer els dies 16 i 17 de maig a Montserrat. Josep Maria Creus, de Cervera.
El dia 16 hi van anar els de Barcelona junt amb els de Lleida i el dia 17 hi vam anar la resta de bisbats de tot Catalunya. Nosaltres el dia 17, em sembla més o menys, érem unes 530 i pico de persones i el dia 16, que hi van anar els de Barcelona i els de Lleida, eren per allà abans també d'unes 500 persones.
En total, un miler de persones van participar a la trobada de Vida Creixent a Montserrat. Va ser una jornada festiva que va servir, segons Josep Maria Creus, per compartir experiències i donar gràcies a la Mare de Déu.
És una festa molt, molt maca i molt, 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 molt festiva, molt joiosa, perquè et trobes amb gent vinguts de la resta de Catalunya, i t'ha comentes, abraçades i com va. Pues és un record molt entranyable i que, a més, t'ajuda a tirar endavant amb la vida de Vida Creixent. T'alimenten, per no dir-ho d'una manera, amb els tres puntals de l'amistat, l'espiritualitat i el testimoni. Comentes com van els grups, en aquesta diòcesi, a Andorra, a la Seu, a Girona, a Tarragona. Pues, sí, sí, és una festa molt, molt maca i la gent, tothom qui assistís, en torna molt, molt contenta cap a casa, després de la festa viscuda.
La trobada a Montserrat del moviment de gent gran Vida Creixent es fa cada dos anys, alternant-se amb la jornada que es fa cada dos anys a una localitat diferent d'algun o altre bisbat català. L'any passat es va fer a Girona i l'any que ve serà a Lleida. A banda d'aquesta trobada interdiocesana que serveix per cloure el curs, Vida Creixent del Bisbat de Solsona també fa una trobada diocesana anual. Es farà al començament del proper curs, el 2 d'octubre, a Mollerussa.
Monsenyor Xavier Novell, bisbe de Solsona.
Escoltem ara la glossa d'avui del bisbe Xavier. Es titula En què creiem?
El papa Benet XVI ha convocat un any dedicat a la fe de l'octubre vinent al novembre de 2013. Com ell mateix afirma en el document de convocatòria Porta Fidei, hi ha dos grans motius que el justifiquen: el 50è aniversari de l'obertura del Concili Vaticà II i el 20è aniversari de la publicació del Catecisme de l'Església Catòlica. Un motiu menys rellevant, però més fonamental, és la constatació que la fe de molts batejats sembla haver quedat en la infantesa. Un altre és que, simultàniament amb la reflexió sinodal sobre la nova evangelització per a la transmissió de la fe, cal enfortir i fonamentar la fe de tots els fidels. Si no, aquesta gran tasca, que ha de ser pròpia dels fidels laics, tindrà un abast ben limitat. Què respondrien molts batejats a la pregunta «En què creus?» N'hi hauria gaires que respondrien «Crec en Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, nucli de la nostra fe, que avui contemplem en la solemnitat litúrgica d'aquest diumenge de la Santíssima Trinitat». S'ha repetit tant allò de «creiem en els valors de l'Evangeli», hem sentit tantes vegades allò de «valors veritables del cristianisme» que potser només els practicants i encara serien capaços de donar la resposta que es deriva del credo. La manca de formació cristiana porta a pensar que la fe catòlica és una simple proposta moral. Així doncs, per a molts la fe no suposa el reconeixement de Déu i si ho inclou ho fa només per referir-se al Creador i el revelador d'uns valors entesos segons aquell mínim comú denominador d'una ètica social i políticament correcta. La fe catòlica no consisteix en creure en els valors veritables del cristianisme. La nostra fe no comença en una decisió ètica o en l'adhesió a una ideologia, sinó en l'encontre amb una persona, tal i com li plau afirmar sovint el nostre papa Benet. La fe té per origen i motor l'encontre personal i viu amb el Déu que s'ha revelat en la història, l'adhesió personal a ell per mitjà d'una relació amb Jesucrist, el Fill, possible gràcies al do del seu Esperit Sant. La pobresa de la fe, unida a l'atreviment propi de la ignorància i a l'esperit crític de l'individualisme contemporani, porta a l'autoafirmació polèmica dels propis criteris contra el que ensenya l'Església. I el que és més greu, si no ens formem, tots acabarem pensant que és veritat el que pensem, malgrat la nostra ignorància, i no el que diu la paraula de Déu en la tradició de l'Església. Cal un any de la fe.
Sentim un dels balls de gegants de la Patum. A Berga ja es respira Patum. Del 6 al 10 de juny, la capital del Berguedà viurà immersa en la seva festa per excel·lència, una festa que és patrimoni de la humanitat i que cada any aplega milers de persones. Petits i grans que s'entreguen a la festa, que salten i ballen al ritme de les comparses, els turcs i cavallets, les masses, les guites, l'àliga, els nans, els gegants. Els grans patumaires són, com no, els berguedans, sí, però cada cop són més les persones de fora que no es volen perdre el corpus berguedà. La Patum és una representació sacrohistòrica popular, nascuda i derivada de les antigues representacions de teatre medieval. El seu origen cal buscar-lo precisament en els antics entremesos que desfilaven a les processons del corpus. Amb el pas del temps, la Patum ha anat evolucionant, i molt. Avui en volem parlar amb la historiadora Dolors Sant Andreu. Hola, bon dia.
Bon dia.
També amb el rector de Berga, Josep Maria Sant Climents. Bon dia.
Bon dia.
I amb Roger Cortina, patumaire, coneixedor de la Patum, i també geganter. Bon dia.
Bon dia.
Com a historiadora, Dolors, com a coneixedora de la Patum, quins són els orígens de la festa?
Bé, els orígens de la festa són uns orígens religiosos, totalment religiosos. Ens en hauríem d'anar doncs, entre els segles 9 i 11, més o menys, quan l'Església comença a configurar doncs, el que són els sagraments, i concretament el sagrament de l'Eucaristia. En aquell moment hi haurà una pugna teològica entre dues teories, diguem-ne. Una és la realista i l'altra la simbolista. O sigui, el fet de que en l'Eucaristia hi hagi realment la transubstanciació, i altres deien que això només era un símbol. Aquesta pugna entre aquestes dues teories portarà inclús doncs, a una guerra, com pot ser doncs, contra els càtars, que negaven aquesta transubstanciació. Serà llavors, més o menys doncs, en aquest context, quan hi haurà un moviment per tal de potenciar l'Eucaristia, que de fet ja se celebrava el dijous de Corpus, el dijous de Setmana Santa, ja era una festa en honor a l'Eucaristia, però diguem-ne que era una festa trista, podríem dir-ne. O dolorosa. Llavors, el bisbe de Lieja, concretament a l'any 1246, impulsa una festa alegre en honor a l'Eucaristia. El que serà només una celebració de la diòcesi de Lieja, el papa Urbà IV, uns quants anys després, l'any 1264, publicarà una butlla que es diu Transiturus Deoc Mundo, que declararà aquesta festa universal. Però no serà fins a partir de principis del segle XIV que s'escampi arreu. Concretament, doncs, comencin a celebrar-se processons a totes les ciutats i viles, quasi bé podríem dir, de l'Occident europeu, per celebrar doncs, aquesta festa alegre a l'entorn de l'Eucaristia. I aquesta festa alegre no neix del res, sinó que pren la imatge de les celebracions que es feien en les ciutats, sobretot importants, a la vinguda dels reis, dels prínceps, etc. Llavors, doncs, d'aquí naixeran aquestes processons que, fent un camí molt llarg, doncs, arribarem a la Patum actual.
Una festa, en canvi, constant.
Una festa constant, sí, una festa constant, però en un sentit clarament diferent. Vull dir, durant tota l'edat mitjana i fins al segle XVI-XVII, doncs serà una festa en honor a l'Eucaristia, bàsicament doncs, només religiosa, i mica a mica se n'anirà apartant i arribem doncs, a la Patum d'avui. Que hem d'entendre que la Patum d'avui no és una... no té una, això que dius, una continuïtat del que es celebrava a l'edat mitjana, sinó que ja sabem que a finals del segle XIX Berga inventa la seva Patum. De fet, el que veiem ara no és... home, són les restes de la processó de Corpus dels segles passats, però és una Patum nova, una Patum que ha estudiat molt bé Josep Noguera i que neix doncs, a partir de la incorporació de les músiques, dels nans, etcètera, tot això fa la Patum d'avui, doncs, que només té un ombra del que va ser doncs, els seus orígens.
Què en queda d'aquesta essència totalment religiosa avui dia?
Bé, a veure, com ha dit el Dolors, és una festa alegre entorn de l'Eucaristia. A veure, jo penso que la Patum actual, la festa de la Patum actual, no deixa de ser també una festa alegre, i també diria entorn de l'Eucaristia, potser en un altre sentit. Tu has parlat d'aquesta polèmica que hi havia, de l'Eucaristia, la realitat, o bé el simbolisme, no? Jo penso que avui dia ens hem de quedar i hem de viure el simbolisme. És a dir, un sentiment expressat conjuntament que porta a unes manifestacions externes d'una unió comú. Vull dir, tot això, si ho traduïm, direm comú, unió, unió comú. Sí. Ja som el llenguatge del sagrament. Per què? Perquè tota festa, tota expressió externa d'una festa, com és la Patum, doncs, d'alguna manera, manifesta aquesta alegria d'un poble, d'una ciutat, d'una comunitat que comparteix aquests sentiments, els comparteix a la plaça, i això es porta a una comunió, una comunitat. Aleshores, a veure, les processons d'abans eren aquests actes externs de culte amb aquesta presència real.
Fins quan es va fer la processó per Corpus a Berga?
Fins l'any, d'alguna manera, el que es diu professor, l'any 69, que és que ja es va celebrar dintre del recinte de l'església, després d'un parell d'anyets d'haver-ho doncs, fet ràpidament després de l'ofici de Corpus. O sigui, fins a l'any 67, 66, es va fer el curs tradicional de la processó. L'any 67 i 68, degut ja a la baixada doncs, de participació de la gent, es va optar doncs, per fer-la després de l'ofici, o sigui, abans entre ofici i començar la Patum, sortir només per la porta de dalt la plaça Maragall, voltar pel carrer de la Mare dels Àngels i entrar per la plaça de Sant Pere. La cosa tampoc no va acabar de funcionar molt perquè es van trobar doncs, que molta de la gent que havia assistit a ofici es van continuar quedant a l'església i van anar-hi, com que diu, quatre gats. Fins l'any 69 que es va fer per dintre del recinte de l'església i el 70 ja és quan es va substituir per un acte d'adoració al Santíssim que s'exposa a la custòdia i amb la interpretació de l'himne del Sagrat Cor.
Però ara amb aquest tema que tractàvem, si n'ets una mica coneixedor de la Patum i veus aquestes restes de religioses.
Sí? Per exemple, tu com a historiadora i coneixedora sí, experta, potser sí, però la major part de patumaires...
Per això que, per exemple, en el meu camp, a l'institut, a finals de, final de primer, perdó, de segon d'ESO, igual que els altres cursos, els alumnes fan un treball que se'n diu el crèdit de síntesi. Els nostres alumnes de segon d'ESO fan el crèdit de síntesi sobre la Patum. Llavors, els expliquem això. Els expliquem doncs d'on ve i queden esturats, podríem
clar,
dir.
Segur
perquè per ells doncs, només és saltar, cantar i ballar a la plaça, i quan els expliques doncs, tota aquesta història que té darrere, bueno, molts queden... Això, és la primera vegada que ho senten. A veure, que tenim els nostres problemes perquè explica-li a un nano de segon doncs, que és una butlla, que és una processó, que és no sé què, que ja sabem actualment que la cultura religiosa és zero. De manera que comencem per posar a la pissarra els noms aquests, heretgia, catarisme, eucaristia, perquè com a mínim no ho posin a mac i no ho posin malament, o sigui que sàpiguen què és. L'any passat per primera vegada vam anar a veure la custòdia i els va frapar. Va ser, de totes les activitats que fem, comptar els fuets de la Patum, no sé què, anar a veure no sé quantos, el que els va agradar més va ser anar a veure la custòdia. S'acostaven, preguntaven, miraven, i suposo doncs, que aquest any ho continuarem. Per tant, doncs, és això, intentar que la joventut doncs, no tingui aquest desconeixement total i absolut dels orígens de la festa.
Jo, això que referent que diu la Dolors, aquest any ho vam fer també un parell o tres de cursos i també el mateix. Vull dir, els va impactar primerament de descobrir una peça que en desconeixien l'existència, això primer. I segon, el fet de tot el simbolisme que ha plasmat a la custòdia, ja que no només a nivell de temes de Patum, sinó tot el que fa referència a la ciutat de Berga, de la manera que està representat a la custòdia, al lloc de cada un d'aquests elements. Vull dir que és un tema que la custòdia sol dona per una bona estona d'explicació. Ja que, referent també a això que deies, es fa molt difícil avui en dia explicar a molta gent de les comparses d'on ve la Patum. Primerament, moltes vegades és que ja partim de la base que ja no interessa, perquè per molta gent la Patum és ballar un gegant, saltar de turc i cavallet, i tot el que no és això, doncs ja no en tenim cap mena d'interès.
No hi ha interès per aquesta vessant,
no.
Això d'on ve,
no.
Els orígens
religiosos... No és això comptadament persones doncs, que bueno, volen aprofundir en la història, però jo penso que sempre, malauradament, doncs, a la Patum hi ha molta, molta gent, a vegades utilitzo aquella paraula, primitius, d'alguna manera, que bueno, fem aquella participació a la comparsa, però no en volem saber, ni, no ens interessa. És per això que llavors a vegades es donen aquells fets doncs, que, per exemple, el dijous de Corpus, que és el dia que potser l'ofici dura una miqueta més, perquè hi ha l'exposició doncs, del Santíssim, es canta del Sagrat Cor, i la gent xiula.
Perquè surten tard.
Perquè surten tard. Llavors, esclar, t'ho diuen persones que a vegades et planteges dir, bueno, però sabeu el que s'està fent aquí? Sabeu que això és l'acte principal, el que ho va generar tot? Tampoc interessa, doncs, de saber-ho.
Acabant la idea que deia abans, no? Això que dius tu és veritat, vull dir, esclar, estem en un moment que no s'aprecia perquè no se sap o perquè no es valora allò que realment tenia valor i té valor. Jo deia, per exemple, doncs, que la processó era aquesta manifestació externa d'aquest culte, per dir-ho així, aquesta presència real de Jesús a l'Eucaristia. Jo penso que la Patum actual, o sigui, aquesta festa que deia jo de la plaça, aquesta comú unió, a veure, ens porta també a donar un culte, per dir-ho així, a una presència de Jesús enmig nostre. És aquell passatge de l'Evangeli, aquella frase de Jesús que diu tot el que feu o deixeu de fer a qualsevol, per petit que sigui, m'ho feu a mi. Vol dir que ell està amb tots i a totes de les persones del món i, per tant, els que estan a la plaça. Per tant, Jesús és present al mig de la plaça entre tots i totes. Llavors, esclar, això és religiós o no religiós? Això podríem preguntar-nos. És a partir d'un... La gent ho viu o no ho viu, és una altra història. Però jo penso que aquesta manifestació festiva, que penso que té ben bé un sentit de culte també a l'Eucaristia en el cor de cada persona.
I en referència a això que dèiem abans de la processó, de molts sectors ha sortit la idea de si tornar a fer un dia una processó. Jo penso que dintre del que ocupen avui en dia els actes de Patum, tornar a encabir una processó del Corpus a dintre aquest programa és molt difícil, ja quan, mica en mica, la mateixa Patum d'avui en dia es va anar menjant ja el terreny. A part d'això, doncs, que haver una processó de Corpus és una cosa sèria, no és treure una imatge qualsevol, és treure allò que dèiem... La representació de Crist viu a l'Eucaristia. Llavors, esclar, moltes vegades t'expliques, molta gent gran, quan t'expliquen a vegades amb llàgrimes als ulls, com vivien ells el processó. Llavors s'entén perquè ells tenien un sentiment, ells sabien clarament què feien amb aquella processó. Llavors s'entén perfectament doncs, que els balcons s'engalanessin amb domassos, branques de balaner, catifes, toquessin les campanes, llencessin coloms, i la gent encara, molta gent gran, t'ho expliquen amb llàgrimes als ulls, això. Avui en dia jo penso que no se seria conscient del que faríem. Mossèn Armengou sempre deia que els berguedans ens hem de felicitar per no haver mantingut el processó de Corpus com una simple atracció turística, perquè si no seria una profanació.
Vostè, mossèn, seria partidari o no d'això que deia el Roger de recuperar la processó per Corpus?
Jo personalment no. Vull dir, una mica tal el que deia i anava per aquí. Vull dir, a veure, aquesta manifestació externa de coses externes ha passat.
Ha passat, sí.
Ha passat no solament perquè, això que dius tu, potser impossible encabir-ho dintre tot un muntatge que hi ha de la Patum, sinó perquè, almenys des del meu punt de vista, és una altra vivència per mi. Vull dir, és molt més aquesta alta presència simbòlica però real, no? Una cosa és el sagrament. Però altra cosa és aquest sagrament de la plaça, no? I jo diria, en principi, jo penso que no.
Que ja està bé com està.
Seguint les idees de vosaltres dos, jo em sembla que és això. Ens convertiríem en una espècie de processons d'Andalusia, una mica folclòric i sense...
Sí, jo penso que estem en un temps que podríem fer una altra vegada muntatges externs.
Sí,
això
sí.
Es faria, però...
No sé, l'altra cosa és que sé, jo no l'he vista mai, però Toledo, que em sembla que sí, que encara m'entenen, però sí. Bueno, hauríem d'anar allà a analitzar el sentiment, però, diguem,
per exemple, cultura,
sí, és una altra cultura,
per exemple, Solsona mateix es conserva amb un curs molt reduït i val la pena doncs, bueno, de dir que sí, aquell petit trajecte és una cosa molt digna, però esclar, no deixa de ser una mínima expressió del que havia sigut en uns altres temps.
Aquí hauria de sortir tot el bestiari, diguem, sí. L'àliga, els gegants...
Sí, sí, però doncs tornar a ser una miqueta...
Clar, vull dir, això...
Impossible, impossible.
Jo vaig anar-hi a la processó, vull dir, havia anat de nena de comunió, i allò era tota la tarda...
I el que donava molta vida a aquesta professora, doncs, era que, doncs, que totes les congregacions religioses de Berga, els gremis de la ciutat, hi anaven amb...
Amb corporació
amb el seu estandard. Això ja donava una vida a la processó. Clar, avui en dia d'això no en queda absolutament res.
La Patum de Berga, que arrencarà dimecres dia 6 i s'acabarà el diumenge dia 10, 5 dies de festa grossa a Berga. Bona Patum a tots i gràcies Dolors Sant Andreu, mossèn Josep Maria Sant Climent i Roger Cortina. Adéu-siau.
A vosaltres. Adéu i bona Patum.
Bones festes.
L'agenda.
La Patum ha centrat bona part de la paraula d'avui i, per tant, us repassarem el programa d'actes religiosos, tradicionals i culturals de les festes de Corpus a Berga. Avui, diumenge 3 de juny, a la tarda, a les 8, a la plaça Viladomat, els 4 fuets. Dimarts, a 6:45 de la tarda, al pati de l'Escola d'Educació Especial Llar Santa Maria de Caral, els alumnes d'aquest centre faran la seva pròpia Patum. Dimecres 6 de juny arrenquen els 5 dies pròpiament de la festa, a les 12 del migdia, el tabaler i els 4 gegants, al so de la Copla Pirineu, faran la passada pels carrers de Berga. A les 8 del vespre, tabal, masses, guites i gegants vells acompanyats per la Copla Pirineu sortiran de la plaça de Sant Pere i faran els salts corresponents en el passacarrers de la Patum, que acabarà la plaça de Sant Pere amb els tirabols. Dijous 7 de juny, a les 10 del matí, engegada de coets i passada amb la Copla Pirineu, a les 11 a l'església, missa major cantada per l'Orfeo Berguedà. Al final s'interpretarà l'himne del Sagrat Cor de mossèn Marià Miró. Tot seguit, a la plaça de Sant Pere, Patum de Lluïment. A continuació, a la plaça Viladomat, sardanes. A la tarda, 5:15, a la residència Nostra Senyora de Caral, concert amb la Copla Salvatana. A les 6, sardanes a la plaça Viladomat. A 9:45 de la nit, a la plaça de Sant Pere, Patum completa. Divendres, 8 de juny, a les 10 del matí, passada de les comparses de la Patum infantil, amb la banda de l'Escola Municipal de Música. A les 11, a l'església, missa, cantada per la coral caraltina del Casal de la Gent Gran. A les 12, a la plaça de Sant Pere, Patum infantil de Lluïment. Tot seguit, repartiment dels premis del concurs de dibuix infantil. A les 5 de la tarda, també a la plaça de Sant Pere, Patum infantil completa. Dissabte 9 de juny, a les 10 del matí, passada amb la Copla Ciutat de Berga, a les 11, missa major a l'església parroquial, cantada en aquest cas per la coral de l'Escola Municipal de Música de Berga i l'Orfeo Berguedà. I com a actes paral·lels es podran veure exposicions de temàtica patumaire i també val a dir en un altre ordre de coses, però coincidint amb Corpus, que Càritas diocesana fa una campanya especial per ajudar a les persones que més ho necessiten. Una campanya que porta per lema «Viu senzillament perquè altres senzillament puguin viure». D'aquesta manera, Càritas demana la col·laboració dels ciutadans. La Patum de Berga és la festa que us recomanem en aquest espai de la paraula d'avui. Esteu escoltant Un tirabol de la Patum de Berga. Res més, ho deixem aquí. Bona setmana i fins la que ve. Adéu-siau.
La paraula és un programa del Bisbat de Solsona, produït per Bifidus Produccions i dirigit i presentat per Anna Costa.